Washington DC, estiu de 1973. Som dins del despatx oval, on l'aire està carregat, carregat de por. Richard Nixon, possiblement l'home més poderós del món, seu sol. Fora, el Congrés i els mitjans de comunicació l'estan assetjant. Volen una cosa molt concreta, la veritat. Però la veritat no resideix en documents, resideix en un lloc més íntim. El president ha estat gravant-ho tot. Cada paraula, cada riure, cada moment de silenci dins d'aquesta oficina ha quedat registrat en un sistema secret de bobines magnètiques. Un fet que, una vegada revelat, s'ha convertit en la seva sona. Ara, l'existència d'aquestes cintes és pública i el Congrés les exigeix. El president diu que no les donaran, que això és una caça de bruixes, una invasió de l'espai privat. Però el país es pregunta, què hi ha realment en aquelles cintes que el president està tan desesperat per amagar? Alguna cosa que podria posar en risc la integritat del govern, no potser la seva llibertat? Sabem que aquestes bobines contenen un secret devastador que amenaça destruir la seva presidència. Avui descobrim la història del cas Watergate. Soc l'Aniol Ribas i això és Coses que passen. Per entendre com vam arribar a la situació que us he explicat a l'inici, hem de retrocedir 14 mesos, el 17 de juny de 1972, concretament a 2:15 de la matinada. L'escena es situa al complex d'oficines Watergate a Washington, D.C., exactament a la seu del Comitè Nacional Demòcrata, del partit rival del president Nixon. En aquest lloc, Frank Wills, un vigilant de seguretat, fa una estona, cap a la 1 de la matinada, que ha trobat una cinta enganxada en el pany, cosa que impedia que la porta es tanqués correctament. Ha pensat que era un incident, així que l'ha retirat. Però al cap de poc, a 2:15, ha tornat a trobar aquesta mateixa cinta enganxada. Llavors és quan decideix trucar ràpidament a la policia. Quan aquests entren, atrapen a 5 homes vestits amb colors foscos i guants quirúrgics. Porten càmeres, equips de gravació sofisticats i piles de bitllets de $100 en efectiu, amb números de sèrie consecutius. Havien entrat per posar micròfons a les oficines. Davant de les acusacions, la Casa Blanca de Nixon va fer una declaració immediata. Deien que es tractava d'un robatori de tercera categoria, sense cap connexió amb ells. Però dos joves periodistes del Washington Post, Bob Woodward i Carl Bernstein, van creure que hi havia alguna cosa a amagar i van decidir investigar. I investigant, van descobrir la identitat d'un d'aquests homes, James McCord. No era un lladre qualsevol, era l'excoordinador de seguretat del Comitè per la Reelecció del President, conegut com a CREEP. I a les seves agendes, els periodistes van trobar el nom d'un home que treballava directament per al fiscal general de Nixon, Howard Hunt. La connexió amb la Casa Blanca era tangible. Woodward i Bernstein van començar a seguir les traces dels diners que us he explicat abans del número de referència consecutiu. I tots conduïen cap al CREEP i lentament cap a la cúpula de l'administració Nixon. Tenien una font d'informació anònima que ni tan sols ells sabien qui era. S'autodenominava Gola Profunda i els confirmava històries, els hi donava pistes i els instava a seguir el rastre dels diners. A mesura que la investigació avançava, anaven descobrint cada cop coses més fosques. El que havia començat com un simple robatori es va revelar com l'últim acte d'una campanya d'espionatge i guerra bruta molt més àmplia contra els rivals polítics. Abans de que entressin a Watergate, existia un grup secret de l'administració Nixon conegut com The Plumbers, els lampistes. La seva tasca oficial era aturar les filtracions d'informació compromesa a la premsa. La seva tasca real era una mica diferent. Es dedicaven al sabotatge. Van espiar els seus rivals, van crear cartes falses i notícies enganyoses per desacreditar els candidats demòcrates i fins i tot van irrompre a l'oficina del psiquiatre de Daniel Ellsberg, l'home que va filtrar els papers del Pentàgon buscant informació per desprestigiar-lo. Però és clar, qui financiava tot això? Les empreses donaven milions de dòlars a la campanya de Nixon, molts d'ells en efectiu, a vegades il·legals. Aquests diners es canalitzaven a través de comptes secrets i es destinaven a pagar els lampistes i, més tard, a pagar el silenci dels que van ser atrapats a Watergate. L'encobriment havia començat. John Dean, l'assessor legal de Nixon, va ser un dels primers a entendre l'abast del desastre. En una reunió al març de 1973 va advertir el president. Però en lloc de fer-li cas, el president va continuar. Dean, conscient que ell mateix podia convertir-se en el cap de turc, va començar a cooperar amb els fiscals. Aquesta va ser la primera gran esquerda en el mur del silenci. La pressió culminaria a l'estiu de 1973. El Senat dels Estats Units va iniciar una sèrie d'audiències televisades sobre Watergate. Per primera vegada, el públic nord-americà va veure funcionaris de la Casa Blanca sota jurament. Aquestes audiències van ser un espectacle nacional. John Dean va declarar durant 4 dies, detallant tota l'estructura de l'encobriment. Els testimonis es contradeien, la confusió era total. Fins que va arribar el testimoni que ho va canviar tot, el 16 de juliol de 1973. Alexander Battlefield, un exassistent presidencial, va ser preguntat casualment sobre el procés de documentació de la Casa Blanca. La seva resposta va caure com una bomba. Va explicar que en un esforç per preservar un registre precís de les decisions presidencials, el president Nixon havia instal·lat un sistema activat per la veu per gravar automàticament totes les converses al despatx oval, l'oficina del gabinet i algunes línies telefòniques. Això vol dir que es podien confirmar tots aquests testimonis contradictoris, totes aquestes mentides, perquè estaven gravades a les cintes de les que hem parlat al principi. La veritat estava en aquelles bobines. I així tornem on hem començat, aquell estiu de 1973, quan el fiscal especial Archibald Cox i el Congrés van exigir les cintes. Nixon, intentant desesperadament mantenir el control, va ordenar al fiscal general Elliot Richardson que destituís a Cox. Richardson es va negar i va dimitir. El seu ajudant, William Ruckelshaus, també es va negar i també va dimitir. Finalment, el fiscal general en funcions, Robert Bork, va executar l'ordre. I aquesta nit va passar la història amb el nom de Massacre de dissabte a la nit. Aquest intent descarat de Nixon d'aturar la justícia va tenir una reacció instantània. El poble estava indignat. Més de 800.000 telegrames van arribar al Congrés. El procés de destitució es va fer inevitable. La Cort Suprema va dictaminar que Nixon havia de lliurar les cintes. No hi havia més lloc on amagar-se. Entre totes les gravacions lliurades, n'hi havia una en particular que va posar fi a tot. La gravació del 23 de juny de 1972, només 6 dies després del robatori. En aquesta cinta s'escoltava a Nixon i el seu cap de gabinet H.R. Haldeman planejant explícitament utilitzar la CIA per ordenar a l'FBI que aturés la investigació del robatori de Watergate. Això no era només un encobriment. Això era un abús de poder i una obstrucció de la justícia. Era la prova definitiva de que el president havia mentit directament al poble nord-americà. Ja amb la seva base política totalment esfondrada i l'amenaça de la destitució imminent, Richard Nixon va anunciar la seva dimissió. Richard Nixon ha estat l'únic president en la història dels Estats Units a dimitir del seu càrrec. I poc més d'un mes després, el nou president Gerald Ford el va perdonar per tots els crims que hagués pogut cometre. I ara que hem arribat al final de la història, us preguntareu qui era en realitat Angola Profunda. Doncs la seva identitat es va mantenir en secret fins l'any 2005, quan es va revelar que era ni més ni menys que William Mark Felt, el segon director associat de l'FBI en aquell moment. La seva identitat va ser un dels secrets més ben guardats de la història del periodisme durant més de 30 anys. Watergate va ser un moment decisiu. Va reafirmar el poder d'una premsa lliure i d'un sistema de pesos i contrapesos constitucional. Però també va deixar una profunda cicatriu, una pèrdua de fe en el govern que encara avui en dia se sent a la política nord-americana. Doncs fins aquí l'episodi d'avui. Moltíssimes gràcies per escoltar-lo i ens veiem al següent. Jo sóc l'Aniol Ribas i és que encara que sembli mentida, això són coses que passen.